Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Quan esperem que giri la truita, a quina mena de truita ens referim? A una truita de riu o a una truita d'ous? I quan ens posem a somiar truites, en quines truites somiem? En la que remunten rierols per desovar, saltant enlluernadores, o en les que, domèstiques i vespertines, animen amb el seu groc confortable la llesca del sopàric improvisat? Àrdua qüestió on fàcilment s'estavellen els filòlegs. Segons Joan Coromines, una truita depèn de l'altra. És a dir, la truiteta dels vespres depèn de la truita de riu, i és així perquè hi té una semblança formal i perquè també el cuiner la fa saltar a la paella per girar-la. I Coromines argumenta que els llocs on es menjaven habitualment les saboroses truites de riu, abans que l'horror gastronòmic de les piscifactories les convertissin en menja estupenca i disgustada, de les dels ous en diuen truitades, cosa que, si ens hi fixem bé, vol dir en forma de truita. Així les coses, doncs, cal pensar que el pescador somia truites de riu, que l'orbícola famolenc somia truites d'ous, que, donada la seva versatilitat, es presten a les més extravagants fantasies, i que els descontents passius que esperen que giri la truita pensen en una truita o en una altra, segons siguin de l'interior o de la costa. És a dir, segons mengin sovint peix de riu o no. Uns i altres, però utopistes, volen ignorar que les truites tenen les dues cares decebodament semblants. Deixem les truites de riu per aquells que hi tenen accés i centrem-los en l'humil i casolana truiteta.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és...
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio.
No hi ha res que em faci mal.
Un lloc on hi trobareu bons aliments i bona manera de fer-los, començant per aquest pica-pica tan sucós. Una mica de pernil, una mica de guibergínies, una mica d'embotit, un tastet de la xesca de Mallorca, una miqueta de Ferran Agulló i després un bon reportatge on ens ho passarem bé, disfrutant i gaudint d'aquest precís moment de tendresa i de felicitat. Esperem que ho desitgeu, tant com nosaltres. Què us sembla? Pareu la taula? Vinga, va, comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Tornem a la Guia Virgínia de la cuina catalana, avui de la mà de l'Òscar Gómez. Òscar, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Escolta'm, molt bé l'altre dia parlant del Mas Pou de Palau-sató, però avui he vist així una mica el guió i dic, mira, avui tira cap al sud de Catalunya, eh?
Sí, avui quasi que ens sortim pel sud. Avui anem a l'Ampolla, a tocar del Delta, al restaurant Rodamar, on l'Héctor Roda i el seu germà Eduard, que l'Héctor és el cuiner i l'Eduard porta la sala, tenen un restaurant, l'han reformat fa un parell o tres d'anys, és una finca familiar, els ha quedat un espai molt xulo, amb diversos nivells, obert al mar, veus tot el mar, la costa, i és un lloc espectacular per dinar i gaudir.
Clar, i aquí quin tipus de cuina hi fan? Cuina del Delta, cuina de peix més, diguem-ne, convencional, què?
Fan una cuina del Delta entregada, perquè ells són molt del Delta, i fan molt guisat, que és una de les coses que m'agrada. Guisat, rostit, i el que més m'enamora d'aquest restaurant és que són molt, es diria dir que amb molt de temps i molts recursos a preparar-se els fondos, les salses, i això és molt important en els restaurants. Hi ha molta gent que tira de cinquena gamma, Això és un problema. Després tot té el mateix gust, encara que estigui ben fet. En canvi, quan trobes una cuina que es dediquen hores a produir, a fer-se les seves terrines, a fer-se els seus fondos, llavors, després ho notes. Quan menges, ho notes, perquè té gust d'aquell plat que fan en aquella casa. I, a més, ho fan bé.
Clar, aquesta és una d'aquelles coses que moltes vegades quan anem a un restaurant notem, no? Que bé, dius, ah, mira, el lingot, no? És a dir, a la cinquena gamma, el bo que té és que, a veure, depèn del preu, és una cinquena gamma que pot estar molt bé, però després també, si és una quarta gamma que tu acabes, molta gent l'acaba de la mateixa manera. Vull dir que no és que sigui una cosa que no sigui bona, sinó que, home, quan t'ho fas tu tot, corres el risc, diguem-ne, de ser més autèntic, que és el que ha de ser.
Sí, de fet, s'escapa el tema, però un dels problemes que tenim a Barcelona és que les cues de bou, el 80% són exactament iguals. I estan bones, eh? Però és que són totes iguals.
I no són de bou.
Bueno, no. A més, no són de bou. Però això ja no m'hi fico perquè jo ja ho espero. El que passa que, clar, deu haver una mena d'obrador central a prop de Barcelona que treu el 80% de les cues i estan bones, ho fan bé, però és que són totes iguals.
No són personals.
No. I això és una pena.
Aquí al restaurant, què? Postres, perquè tu no marxes sense postres.
No, mira, de postres, a part de que em vaig fotre una espatlla de cabrit rostit amb bolets brutal i una anguila amb tomàquet de penjar també brutal, de postres vaig menjar una tatena amb escuma de iogurt, que és un clàssic de la casa, i fixa't, és una tatena, senzillament individual, la fan amb una escuma al voltant, i és alhora refrescant, i té aquesta golafreria de la tatena, dels confitats, de la poma computada, i la veritat és que un dels postres que sempre que vaig sempre el demano.
I m'agrada molt perquè has dit la paraula, allò, bona per mi, que és anguila.
Clar, estem al Delta, hem de demanar anguila. I mira, en aquest cas, en comptes del xapadillo i això que és més tradicional, doncs la va fer guisada amb tomàquet de penjar.
Doncs entra a la Guia Virgínies de la cuina catalana al restaurant Rodamar de l'Ampolla. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres.
Amb la millor qualitat i tota la tradició, però també amb la més alta innovació, Virgínies, xocolates i torrons et presenta Emocions d'Alta Cuina. Perquè sabies que 100 xefs internacionals han atorgat els nostres productes 2 premis Superior Taste Award del prestigiós Institut Europeu? Per aquest motiu i molts més, avui podem dir més que mai que Virgínies és sabor i emoció.
Ja tenim a punt el petit gran xef, en Biel Coderc, que ens porta la fruita del dia.
Una poma mossegades, fruita seca per picar.
Per la meva forma arrodonida, m'assemblo a un tomàquet o a una poma. Tinc una pell llisa i fina, d'un color ataronjat o groc vermellós brillant. En algunes varietats, tinc la part carnosa, la polpa, amb una textura semblant a la melmelada, i en altres dura com una poma i de color taronja. Soc recomanable perquè tinc un alt contingut en aigua, fibra i hidrats de carboni, i per tant, tinc un elevat valor calòric respecte a altres fruites. Tinc una gran riquesa en sucre. Soc una bona font de vitamina A, essencial pel cabell, la pell i els ossos. I soc de les fruites que aporto més vitamina C. Sí, soc el caqui. Combina el caqui amb un tall de formatge fresc. O també, podries provar una bona sopa de caquis triturant-lo amb aigua i menta fresca. T'agradaria tastar el caqui amb uns maduixots ben flairosos?
Tinc fruites i verdures de tots colors.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia al rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
I ara és el moment de saber què pensa en Xavier Pellicer de quina és la millor manera de menjar-se un bon plat de pernil. Xavier, molt bon dia.
Bon dia.
Tu en tens de pernil al teu restaurant?
Bé, no tinc pernil habitualment. A vegades podem tenir per fer algun twist en algun plat omnívor, no? Quan els hi donem aquesta opció de proteïna animal amb el vegetal, no?
I tu sí que t'agrada menjar pernil?
Sí, a mi m'encanta, clar. Soc pernilero.
Com te'l menges, el pernil?
A mi m'agrada tallar primet allò, i deixar-lo fondre a la boca, que amb la temperatura del cos pues, ens expressi tot el seu sabor i fongui una miqueta el greix. I, home, i a vegades, pues, podria dir el pa amb tomàquet, no? Que és el més nostre, però jo crec que el pernil vol molt un pa torrat, amb oli d'oliva, un bon oli d'oliva nostre de casa, i poc més.
Tu que ets un gran coneixedor de les verdures, quina creus que seria la millor verdura per acompanyar, no? Com sòcia d'un bon tall de pernil?
Mira, per dir-te una verdura, jo diria que la mongeta tendra hi va de nassos, aquests tocs vegetals. Com a llegum et diria que el pèsol casa molt bé, la fava també. Però jo em quedaria amb això, amb la mongeta hi va molt bé. I també els enciams, no? Si partim de la base d'estiu i podem estar en temps de calor, doncs un bon enciam amb una mica de pernil també casa molt bé.
I a la copa què hi posaríem?
Home, pel tema de la salinitat potser m'aniria una pansa blanca de l'Illa, aquests vinets que són així, que tenen influència del mar i que et deixen aquella boca super refrescant, no? Amb aquell punt d'acidesa. Jugaria amb això.
De ben segur que aquest estiu baixarà algun plat de pernil amb una miqueta d'aquesta pansa blanca, no?
Segur que sí.
Que tinguis bones vacances.
Pep, tu també. Una abraçada.
La Fonda.
I ara és el moment de la recepta històrica del llibre La cuina catalana d'en Ferran Agulló, amb el fons musical del gran amic Xavi Salvà, de A dos gramòfons, i amb la veu d'Ari Coderc.
És precís deixar-los dejunar, és a dir, tenir-los 10 o 12 dies després de collits en un atuell de filferro, sense que mengin res. S'han de rentar bé abans de coure'ls. Aquests es renten amb aigua calenta, sal i vinagre, refregant-los bé fins que treuen espuma. Després, dos o tres aiguades. Llavors estan bé per a coure, sense perill de que facin mal si hom té bon ventre. Per rostits, es posen un per un damunt d'una llauna boca avall i la llauna es col·loca al foc. Diuen que si el foc és de palla, els cargols són millors. Es couen entre 8 o 10 minuts. Es poden menjar amb allioli o maonesa, sucant-los un cop trets de la closca per mitjà d'una agulla o punxó, en una xicra o tassa en la qual hi hagi la salsa. Aquesta pot ser també oli, vinagre, sal i una mica de pebre.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Ja tornem a tenir aquí en Josep Dolcet, el mestre de les botifarres, perquè avui el senyor Dolcet ens en porta una que donarà que parlar els pròxims mesos. Josep, molt bon dia.
Bon dia a tothom. Tornem a estar aquí amb les botifarres.
Bé, avui amb la botifarra catalana. Què és això? És un invent nou o és tradicional de fa molt i molts i molts anys?
Bé, la tradició s'agafa amb el temps, però podríem dir que dins el receptari català, el que és la botifarra catalana, podríem considerar que és un invent nou, perquè és una botifarra que es comença a fer a finals del segle XIX, aproximadament.
Clar, dius invent nou, però clar, ja dius finals del segle XIX, estem al 22, clar, ja fa una colla d'anys, eh?
Sí, però els que tenim una edat no fa tant. No, però sí que és cert. Però és una botifarra que és una botifarra molt bona, molt exquisida, una botifarra molt senyora, amb un origen que vull dir totalment incert, la veritat, perquè doncs, la botifarra catalana que es fa amb les millors carns del porc i que després s'amaneix i es cou, etc., s'emboteix amb la tripa culana i és un embotit festiu, els seus orígens ens parlen d'un problema.
Un problema? Què vols dir un problema?
Sí, que la botifarra catalana va néixer quan un altre producte que estava fet amb la mateixa composició, això, segons diuen les versions i les llegendes, perquè tot això són llegendes, no s'ha demostrat, ens expliquen que per defectes d'elaboració d'una llengonissa, que té la mateixa composició i el mateix procés, en vez de posar-se a curar, es va posar a coure.
Això, algun despistat que potser estava de pràctiques, algun ajudant que havia començat aviat, no?
Sí, però per exemple, per altra banda, també ens diuen, hi ha una versió que ens diu que una carn que anava a fer per fer llangonisses, que anava d'Olot cap a Vic, va tindre problemes, i com que la carn per fer llangonisses ha de ser exquisita i de primeríssima qualitat, doncs no podia anar a fer llangonisses perquè es podien fer molt bé, i es van destinar a fer catalanes, es van destinar a coure.
Bé, de vegades dels problemes en surten grans invents, no? I aquí podem veure la catalana, que de fet és una d'aquelles coses, o és un d'aquells embotits, que com tu dius, també està molt arrelat, sobretot a l'hivern i al Nadal, perquè s'ha com instaurat la botifarra catalana tofonada, no?
Sí, sí, és un signe de qualitat, el fet de posar-hi tòfona, per tòfona, no altres ingredients que dissimulen i tota aquesta història, no? Però la botifarra catalana en tòfona, evidentment, és un producte que va destinat a les taules de festa.
Tallada prima, no?
Tallada prima, sí, tallada prima. I jo us diria, però és igual, jo la portaria tant a l'estiu com a l'hivern, amb uns bons entrants d'aquells que fèiem abans als àpats de Nadal, però a l'estiu proveu una amanida de catalana amb síndria.
Mira, fem una cosa. El tastem, jo avui vaig a comprar un síndria, que catalana ja en tinc a casa, i t'ho dic.
Ja m'ho explicaràs.
Gràcies, Josep Dolcet.
Bé, fins demà.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui la Fonda torna a un poble que ja hi vam ser-hi, a la Fonda passada, de la temporada passada. Parlant de galls, vam anar a buscar els millors galls de Catalunya, a Rodonyà, a un poble de l'Alt Camp, però avui no hi anem a parlar-hi de galls, sinó que hi anem a parlar de vi. I, de fet, d'un concepte, bueno, o de dos conceptes avui parlarem, però a veure, m'han dit que aquí al carrer Nou, molt a prop del castell, que hi havia un garatge que hi fan vi. De fet, avui volem parlar d'això, de vins de garatge. Ah, mira, ja la veig aquí, a la Sara. Sara, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Sí, no? Vi de garatge.
Sí, de fet, fem el vi en un garatge. Diguem que aquí és la casa pairal, on hi vivien els meus avis, besavis, rebesavis, i a la part de sota, que és el garatge, doncs és on fem el vi. Que ells ja hi feien el vi, i que aquí sota doncs hi ha cups també, que és on elaboraven abans el vi.
A Rodonyà, la Sara, el teu marit, que em sembla que també està en aquest projecte, clar, un lloc tan petit com Rodonyà... Hi ha vida per fer-hi vi, hi ha vida per fer-hi galls, com vam veure amb l'Enric Ferrer, l'alcalde de Rodonyà. Una vida molt tranquil·la aquí, molt a prop de Barcelona.
Sí, de fet, estem tranquils, som poquets, som 500 habitants, però de Barcelona aquí estem 50 minuts. No sé que trobis trànsit, però en 50 minuts vull dir que estem ben col·locats. Poder, encara aquí a la comarca de l'Alt Camp, poder no hi ha tanta tirada, podem donar la impressió que està més lluny, però de seguida hi ets.
En voleu de gent aquí? Us agrada que vingui gent de fora?
Sí, ens agrada que ens vinguin a visitar. I, bueno, i si hi ha algú que es queda a dormir, doncs els que tenen cases rurals també estan contents. Sí, sí, sí que ens agrada que ens vinguin a visitar.
Sara, clar, quan un pensa en garatge, en un garatge, vi de garatge, pensa en una casa petiteta que fa vi, és així?
Sí, bueno, nosaltres som un celler petit, de moment fem 10.000 ampolles de vi, de vinya en tenim molta més, que podríem fer moltes més ampolles, venem el raïm a tercers i una part petita, un 8 o un 9% del raïm que produïm, el fem nosaltres aquí al nostre celler, aquí al garatge, que ja et dic, ara fem unes 10.000 ampolles, però per l'edifici creiem que podem arribar fins a 20 o 25.000.
Com va començar tot això, Sara?
Bueno, nosaltres, tant el Gerard, que és el meu marit com jo, venim de famílies que són pagesos, que han tingut vinya i olivera. Nosaltres, des de fa 7 generacions, que tenim vinya. I, bueno, el 2014 vam decidir doncs, portar nosaltres l'empresa familiar, com si diguéssim, i vam dir, doncs, en lloc només de vendre el raïm, vam decidir també elaborar vi embotellal i també elaborar oli.
Clar, perquè això és com una mena, diguem-ne... És com una feina inacabada, no? És a dir, et dediques, m'has dit 7 generacions, a cultivar la vinya, a tractar-la bé, però després no veus el resultat final quan menys el raïm. Ara, com a mínim, tens una altra manera, diguem-ne, de veure recompensada la feina dels teus avantpassats.
Sí, de fet és una cosa satisfactòria o molt satisfactòria. Fa molta il·lusió quan nosaltres ja cuidem la vinya pensant en el vi que voldrem fer aquí al celler. I llavors el fet de pensar en el moment ja a l'hivern quan comencem a podar la vinya, en el vi que podrem fer a la següent campanya de collir i quan ja el tenim elaborat, amb això quasi que passen 2 anys, un any i mig o 2, des de que podes la vinya fins que tastes el vi embotellat. Llavors, això és una gran il·lusió.
I qui va ser el que va entabanar aquí? La Sara amb en Gerard o en Gerard a la Sara?
Bueno, una mica tots dos, perquè de fet abans de, diguem, d'obrir el celler de forma professional ja fèiem una mica de vi, el típic que fas vi doncs, per casa, no? I per veure amb els amics i això. Ens vam anar com animant i hi havia un moment que ja fèiem com 1000 ampolles i vam dir, a veure, això ja no ens ho podem veure, anant-nos tot. I bueno, un per l'altre vam decidir doncs, bueno, fer vi i tirar l'empresa endavant.
Clar, això està molt bé, això de dir, vinga, va, pues, dediquem-nos a fer vi i a fer-lo bé i a fer-lo per nosaltres, però suposo que tu venies d'una altra vida, no?
Sí, jo sóc enginyer agrònom i enòleg, però quan vaig acabar la carrera, diem, he treballat en altres empreses. Al principi no m'ho plantejava, la veritat, continuar a l'empresa familiar. Però suposo que és una cosa que ja l'has viscut, perquè jo tinc una germana i tant jo com ella, i el Gerard també des de jove, doncs el meu home, sempre havíem anat a la vinya a fer les feines que toquessin. Jo crec que és una cosa que ja tens a dintre i que en algun moment no vols que es perdi. I llavors hi ha un moment que diem, doncs vinga, no ho deixem perdre o que no s'acabi tota aquesta cosa de 7 generacions ara. No pot ser que s'acabi de sobte i vam dir, endavant.
I què van dir els teus pares quan vas dir, mira, saps què, en lloc de vendre el raïm, una part en farem vi i el farem el millor possible?
Bé, molt contents, molta il·lusió i supercontents. De fet, ells a vegades quan és l'època d'etiquetar o d'embotellar baixen aquí a ajudar, o sigui que també col·laboren amb nosaltres i estan contents.
Escolta, fem una passejada per aquest gaix, acabarem aviat, no? Perquè si és un gaix suposo que això, però de ben segur que és com aquells restaurants, no? Que tenen les cuines tan petites, que tot tan petit, aquells pisos tan petits, que tot es neteja en un moment. Passegem?
Vinga, endavant.
Doncs vinga, baixem escales.
Vinga, avall.
Què hi tenim aquí, a veure?
Mira, aquí baix és un cub que és on abans feien el vi, vale? El fermentaven aquí dintre, és un dipòsit que nosaltres ara vam obrir la porta, diguem, per poder hi posar les botes i per poder ensenyar.
Ah, clar, perquè ara jo pensava, ah, clar, clar, la rajola típica de dins dels cubs aquí, eh?
Sí, aquí en aquest cub l'últim any que van fer vi era els anys 80, l'any 1980 o 81, llavors quan van treure el vi ho van netejar bé i llavors i mon pare i mon padrí ho van tapar, de manera que va quedar tancat. I quan ho vam tornar a obrir, doncs estava ben conservat i la rajola és la que hi havia en aquell moment.
És el lloc on s'hi està més fresc, eh?
Sí, és un lloc que s'hi està molt bé. Tant a l'hivern com a l'estiu, la temperatura i l'humitat són bastant constants aquí. Per això jo hi poso les botes de roure, perquè és un bon lloc per tenir la criança aquí baix.
Clar, jo ara estava pensant, i estava pensant en casa, que hi ha un parell de sentines també plenes d'aigua per recuperar totes les aigües, i veig que deu ser el mateix, no? És a dir, hi pots posar-hi vi o hi pots posar-hi aigua o pots posar-hi gra, no?
Sí, aquí, bueno, el líquid qualsevol, perquè la rajola és impermeable, diguem que no xuparia el vi. I abans aquí també n'hi havia, a la part de sobre n'hi havia uns d'oli, o sigui que hi havia cups per vi i cups per oli.
De fet, la millor manera de conservar un vi, ja ho diuen, no? És a sota terra, que és on es conserva més bé la temperatura, més estable i de qualsevol tipus d'inclemència del temps.
Sí, sí, exacte. Aquí baix et dic, més, tant a l'hivern com a l'estiu estem a 14 o 15 graus.
Hosti, tu, això és genial, això, eh? Escolta'm, aquestes botes, tu que, diguem-ne, que fa poc, diguem-ne, que t'has avesat, bueno, ja fa temps que hi ets, però que t'has posat ara aquí, clar, una cosa és treballar pels altres, és ser una cua de lleó, l'altra és ser un cap de rata, que ja m'explicaràs si què és el que t'agrada més, però ara, diguem-ne, que pots decidir-ho tot, a menjar-te el teu marit, tu cap on te tires a les botes? Més cap a un costat del món, cap a l'altre, cap a Estats Units, cap a França o on?
el tipus de bota que fem servir, bueno, aquesta que fem servir és roure francès, nosaltres fem servir. Ara estem pensant també, perquè són altres tipus de fusta que s'estan posant de moda, diguem, acàcia i aquest tipus de fusta, també volem elaborar algun tipus de vi, però ara de moment el que fem servir és roure francès.
Clar, tu deies, no, jo vinc del món de l'enginyeria agrònoma, en Gerard Pagès, dues visions segurament que per edat molt iguals, però potser, diguem-ne, després per coneixements, un des del camp i l'altre des dels llibres, una mica diferents, no? I això es veu aquests últims anys on el món del vi va canviant molt. Jo no sé, tu això del vi natural, del vi de la mínima intervenció, del vi ecològic certificat, etc, etc, com ho has viscut aquest canvi generacional al món del vi?
Sí, nosaltres, de fet, nosaltres fem, diem que fem vi de mínima intervenció. La vinya ecològica ja fa 15 anys que fem vinya ecològica, i quan vam obrir el celler ja sabíem que volíem fer vins ecològics, perquè al ser també un celler petit teníem clar que volíem ser ecològics. Ara hi ha com tot un canvi de diguem, des de que mon pare feia de pagès, no? I ara nosaltres que tirem el negoci endavant, el nostre punt de vista és totalment de diguem, ecologia i vins de mínima intervenció. Primer perquè respectar l'entorn, diguem, ja per un mateix, pel mateix pagès, diguem, que ha de cuidar l'entorn i s'ha de cuidar amb ell mateix, perquè produïm un producte que la gent se'l veu i ha de ser tenir el mínim de residus i el màxim de qualitat, i això ho tenim clar. I bueno, amb el tema del canvi climàtic i totes aquestes coses estem molt posats i sempre estem com mirant cursos, xerrades, que si agricultura regenerativa, que si deixar capa verda, que si no deixar-la. Bueno, com anar com investigant de quina és la millor manera de cultivar la vinya i de fer el vi siguent el màxim respectuosos amb el medi ambient.
Com ha canviat la vinya de que la cuidaven diguem-ne la teva família, els teus pares, a que la cuideu vosaltres ara? Ha canviat d'alguna manera?
Bueno, amb els anys, diguem, sobretot, el que jo he vist és com una disminució de la... Hem anat cada vegada a fer més qualitat i a disminuir les produccions. Jo recordo de petita, diguem, ceps carregats de raïm, no? Que, bueno, era la manera que es treballava, eh? No és cap crítica, perquè al final és una evolució. Però recordo uns ceps carregadíssims de raïms. En canvi, ara... Tot això ha fet com un canvi molt gran i ja no primem la producció. A veure, sempre ha de ser rentable l'explotació, una quantitat de raïm que sigui rentable, però cap a una producció, a part de tot el tema de l'agricultura ecològica. Que tot i així mon pare ja va començar amb l'agricultura ecològica.
Ara també es parla molt de la sostenibilitat. Ha canviat, diguem-ne, la manera de ser sostenible amb un celler o amb una vinya com les que teniu vosaltres?
Sí, ha canviat la manera de cultivar la vinya, tant de la manera de, com ho diria, la manera de pensar, no? A veure, diguem que abans el que feies era cuidar el cep perquè et fes el raïm, i ara la tendència és anar a cuidar el sòl i a cuidar l'entorn perquè la planta estigui allà bé i pugui produir una fruita de qualitat. O sigui, no cuidar la planta només, sinó cuidar tot el terreny i cuidar l'entorn perquè després la planta pugui produir un raïm de qualitat.
Un bon amic, en Màrius Fuertes de Girona, va fer un llibre ja fa molt i molt i molt de temps que es diu El vi neix a la vinya. Això hi havia gent abans que no ho tenia clar, no? I ara, bueno, és una cosa que és òbvia.
Sí, ara és obvi, i a més ja et dic, nosaltres al moment de podar ja estem pensant en com serà el raïm per quin tipus de vi volem fer. O sigui que ja tenim clar de que el vi surt del tipus de raïm que et sortirà el cep.
Clar, anem a parlar de les varietats, perquè de ben segur també han anat canviant una miqueta. Aquí sou terra de sumoll.
Sí, aquí a Rodanyà estem en una zona on hi havia molt de sumoll plantat, que és una varietat de raïm negre. Aquesta varietat es va anar arrencant, bueno, pel que fos, bueno, perquè costava de fer vi de qualitat, i llavors era un raïm que es feia servir com es barrejava amb altres raïms d'altres varietats, i es va anar arrencant fins a algun moment que es va com perillar la subsistència d'aquestes vinyes. Però bueno, ara estem en una tendència al revés, sinó que nosaltres tenim una vinya que té uns 100 anys o una mica més de 100 anys, que n'elaborem dos tipus de vins, un de negre i un ancestral, però hi ha altres cellers de per aquí la zona i del Baix Penedès també, que estem recuperant la varietat Somoll i elaborant vins molt bons, la veritat.
Tu que ets enginyera agrònoma, quan veus això, no, i dius, ostres, varietats ancestrals d'aquí que o no eren prou bones, o un es podria plantejar, o potser no sabíem fer un bo vi, un bon tractament per a aquest raïm, per treure'n un bon vi, i en canvi, durant una època es van instaurar, diguem-ne, no, això de la moda, d'altres varietats de fora, que avui en dia encara, déu-n'hi-do les que hi arriba a haver-hi, no? Cabernets i etcètera. Tu què en penses d'això? Perquè, clar, una noia de 7 generacions del món del vi, que a més ets enginyer agrònoma, i que dius, ostres, hauríem pogut prendre el Somoll, no?
Doncs sí, hi va haver una època que el mercat, diguem, demanava varietats forànies, per dir-ho d'una manera. Nosaltres en el nostre cas tenim Chardonnay i Syrah, perquè en el moment que es va plantar, que ara són unes vinyes que tenen 40 anys, doncs a mon pare, per exemple, li van dir, doncs mira, si plantes aquest raïm te'l comprarem. Llavors, doncs, el comprava. Ara aquesta tendència ha revertit i la gent el que planta són varietats d'aquí, jo què sé, aquí en aquesta zona, doncs Macabeu, per allà de Xarel·lo, són les varietats blanques que es planten més, perquè hi ha una altra vegada, doncs, com l'estima de dir, tenir varietats d'aquí, que al final són les que s'adapten més bé al terreny i al clima, també.
Clar, una altra cosa important que dèiem és això que parlaves ara al principi de cultivar la terra amb tots els ets i uts que marca el més net possible, també per aprofitar tot allò, diguem-ne, que té de bo el raïm, no? Tota la seva flora, podríem dir, de la pell, de la part externa i de la part interna.
Sí, mira, per exemple, ara aquí, nosaltres estem aquí a l'Alt Camp, que això és D.O. Tarragona, nosaltres elaborem els vins sota la D.O. Tarragona. La D.O. Tarragona està ara com, bueno, donant a conèixer, no, com la varietat insígnia que sigui la varietat Macabeu, per lo que dius, no? Aquestes característiques que aquí en aquesta zona de l'Alt Camp, doncs la varietat Macabeu ens dona uns vins que tenen una salinitat, que tenen uns aromes florals determinats, perquè és conseqüència del nostre relleu, del nostre clima, de la marinada que ens arriba aquí del mar, no? Llavors és com potenciar les característiques de, en aquest cas, la varietat Macabeu o les varietats que fossin autòctones, potenciar les característiques que ens proporciona, doncs, el terreny, el clima i la varietat en si.
Anem cap aquí fora, perquè escolta, tenim la porta aquí oberta de la part aquí del vi i de les botes, i clar, no m'agradaria ara que puges la temperatura per culpa nostra. Sara, clar, un quan té molta vinya i una part, diguem-ne, del raïm el ven, perquè clar, fa la producció que pot fer, suposo que aquí deveu fer una miqueta com allò de, clar, quin agafem? Això ho tenim molt clar. Però clar, és que pots fer moltes coses, pots jugar molt quan tens molt raïm, no?
Sí, pot ser un avantatge i un inconvenient, no? Perquè a nosaltres ens passa que cada any diem, va, aquest any què fem? Tenim uns vins que sempre fem, no? Però sempre ens agrada anar experimentant, que si ara fem un ancestral, un escumós ancestral, que si ara un vi negre en bota, que si ara un vi negre jove, ara d'aquesta varietat, ara de l'altra. A més, ens agrada molt com fer vins univarietals, no? Que cada varietat expressa les seves característiques. Llavors és un perill que tenim, doncs, de tenir un munt de vins, no? Un munt de productes diferents.
Bueno, però això sí, el que passa que també és una manera, diguem-ne, de que té la gent de jugar, no? És a dir, en fas alguns que en fas molta quantitat, o fas una quantitat, diguem-ne, perquè n'hi hagi per tot l'any, però després això de jugar, jo crec que cada vegada als catalans ens agrada més, no? És a dir, trobar aquells vins que n'hi ha poques ampolles i que a més, diguem-ne, vosaltres us sorgeix, diguem-ne, la part més experimental de la vinya, no? O del celler.
Sí, sí, sí. A més, a part, o sigui, a la gent li agrada provar coses noves i a vegades quan anem en fires te trobes que et diuen que teniu alguna cosa nou, no? Que heu fet alguna cosa nou aquest any, perquè és com la manera de provar productes nous. I també la gràcia del nostre celler, diguem, que nosaltres, ni que cada any fem el mateix vi, no ens surt cada any igual. Té una tendència, notes que és el nostre, però no tenen el mateix aroma ni el gust igual que el de l'any passat, perquè el raïm ha passat una situació diferent cada any. Un any ja secada, un altre any plou molt, no? Bueno, plou molt no gaire, però no? Primavera més plujosa, primavera més seca, doncs el raïm cada any és diferent, per tant el nostre vi Cada any és una mica diferent.
Clar, aquest any, que hem començat amb unes calorades molt bèsties, com la teniu la vinya en aquests moments, diguem-ne, finals de juny, principis de juliol? Perquè Déu-n'hi-do la que està caient, diguem-ne, de temperatures.
Sí, vam tenir, ara no me'n recordo, l'abril, que va fer com unes pluges, almenys aquí en aquesta zona, d'uns 40 litres, i això ens dona una certa tranquil·litat amb aquests dies de calor. De totes maneres, ara veus la vinya, a vegades jo dic, està com a trista, no? I la gent que no és de vinya diuen, com ho saps que està trista? Veus, no?, la planta que... Bueno, que té les fulles com d'una manera que ara està patint aquests dies.
Pateix, no?
Sí, sí, sí.
Però això en part, sempre diuen, depèn de com, o quan hi ha el raïm, si la vinya pateix, a vegades també és bo, perquè, bueno, en cas de quan hi ha el raïm, perquè concentra o així, no? Com funciona això? Què fa que la vinya pateixi?
Sí, ja ara en aquest moment encara no seria aquest moment que dius tu, ara pateix perquè hi ha molta temperatura i llavors doncs, les fulles respiren, no? I respiren més del que haurien de respirar i llavors doncs, pateixen en aquest sentit. Després hi ha el moment que és el verolat, que és el moment que la vinya ha de fer més esforç perquè és quan comença la maduració i llavors en aquest moment diguem que la vinya pren totes les forces de ara ho diré així de forma general perquè se m'entengui, no? De tant de les fulles, de les arrels, tot està concentrat a començar a madurar. Llavors és quan la vinya, diguem, pateix perquè està fent tots els esforços per madurar. Si en aquell moment hi ha una sequera extrema, vas veient que les fulles de les parts baixes van caient, no? Perquè la vinya està agafant recursos pel raïm, no per la fulla.
Has parlat dels ancestrals. Això també és una d'aquelles coses, diguem-ne, que els últims anys hem anat sentint i que tu també, que com dèiem al principi d'aquesta xerrada, vens de 7 generacions, no sé què diuen els, diguem-ne, els més grans de casa amb això dels ancestrals, si acostumen a aquest gust diferent, aquesta diferent manera o una altra manera de fer vi?
Sí, bueno, sorprèn, no? Perquè és un tipus d'escumós, és una manera, un escumós amb una altra manera d'elaborar. En el nostre cas en fem dos, un de macabeu i un de sumoll, i és un tipus, el nostre, diguem, és un tipus d'ancestral, és fresc, és jove, és per consumir durant, des que el treus al mercat, doncs durant un any. Val? Però bueno, sí que al principi diu, ostres, quin tipus de vi és aquest, no? Perquè és una elaboració diferent, però bueno, té la seva gràcia, és com una aventura, perquè un cop ho hem ficat dintre l'ampolla, a veure, ens arrisquem a veure què surt d'allà.
Clar, jo recordo que un dia un dels grans sommeliers de Catalunya, en una conferència, li van preguntar per ell què era un vi molt comercial que hi havia, de ben segur que tu te'n recordaràs i que eres molt petita, però era un vi d'aquells tan comercials amb gas, amb carbònic i això, i li van dir, mira, diu, aquest vi està molt bé perquè ha ajudat a molta gent a entrar en el món del vi. No sé si aquests vins ancestrals d'avui en dia, per aquesta tipologia, no?, d'aquest carbònic, d'aquesta manera de fer, ajuden a entrar en el món del vi o entrar en un món del vi diferent que potser hi ha gent que en el món del vi més clàssic no hi hauria entrat.
Crec que sí, perquè a més és un tipus de... Almenys el nostre, perquè no vull generalitzar que a vegades potser hi haurà altra gent que farà ancestrals amb més criança, però el nostre, que és un vi jove, diguem, seria un vi que te'l pots prendre a l'hora d'anar a fer el vermut, diguem, en lloc de fer un vermut o una cervesa, doncs és un vi que et refresca, no? Perquè és així lleuger i que sí, que agrada. Hi ha gent que poder no estar amant del vi i que aquest tipus de vi li agrada, això és veritat.
Som aquí a Rodonyà amb la Sara, avui parlant de vins de garatge. Per cert, Sara, hem anat voltant per aquí, hem anat cap a baix, cap a dalt i d'allò, i no he vist la premsa. No sé si és que és molt petita o és que només la tens aquí en moments determinats.
No, és petita, no t'has fixat, perquè és una premsa petita. Nosaltres, mira, aquí al celler, com que nosaltres allò, com diuen en castellà, yo me lo guiso, yo me lo como, com a molt entrem 1.000 o 1.500 quilos en un dia. I llavors la premsa que tenim és una premsa petita, és així, una premsa com si diguéssim vertical, que té un globus a dintre, l'infles amb aigua i bueno, et premsa el raïm.
Clar, mira, ara la veig. Clar, suposo que també el tema d'embotellar, tampoc la veig, l'embotelladora.
Sí, l'embotelladora també és una embotelladora manual, així de quatre canyos. Bueno, i es...
On la tens, on la tens?
Mira, aquí al teu darrere.
Ah, guita, hosti, sí que és petita, sí.
Llavors aquí anem embotellant i anem tapant d'una en una. Això, ara que està de moda el crossfit, doncs bueno, aquí el celler és com un gimnàs. Anar tapant les ampolles d'una en una i l'etiquetadora també, una etiquetadora manual, també 10.000 ampolles d'una en una. Anar posant...
Una a una?
Sí, sí, una a una.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Clar, ara que parlàvem d'etiquetar, parlàvem d'embotellar, el món del suro està com està. Vosaltres, amb un celler tan petit com el que teniu, cap on te tireu? Perquè avui en dia, ara hi ha vegades hi ha gent que diu, ostres, depèn de quina tipologia de vins, doncs, clar, a vegades sembla una blasfèmia això que diré ara, no? Però, escolta'm, i el tap de rosca, i els taps de silicona, clar, això a vegades, quan parles, diguem-ne, d'un celler tan petit, que també parles de sostenibilitat, que parles d'origen, que parles de territori, què en penses, Sara?
No, nosaltres el tap de suro, bueno, ho comprem amb una empresa aquí catalana, diguem, i fem suro, fem dos tipus de suro, diguem. El suro, un que és tot el tap és suro natural, que llavors és pels vins que volem tenir més temps amb ampolla, i llavors la gran majoria de vins que fem, ho fem amb un suro que porta dos aros, diguem, naturals, i la resta és conglomerat. Llavors també, clar, disminueix el preu, perquè nosaltres, com que no comprem molta quantitat, això també jugues amb el preu. Però ja et dic, fem servir el suro natural i el suro conglomerat.
I els ancestrals amb la xapa.
Sí, els ancestrals amb xapa. Però bueno, això és imatge, no? Podríem ficar suro, però ens agradava més la imatge, diguem, amb la xapa. I bueno, també així ho diferencies dels escumosos tradicionals.
Abans parlaves de que fas monovarietals. Cada vegada jo crec que hi havia més gent, no? Que, o sigui, sempre s'ha fet el monovarietal, però ara jo crec que potser se'n fa més que fa 20 anys, no?
Sí, perquè és una manera que expresses totes les característiques d'aquell tipus de raïm. Amb un vi monovarietal, doncs el vi que et surt amb les característiques que té aquell tipus de raïm. Jo crec que això, bueno, almenys a mi això m'agrada, tant com a elaboradora o com a tastadora de vi. M'agrada tastar vins que són d'una varietat i poder trobar les característiques de cada varietat en aquell vi.
Clar, aquí si no has tractat bé la vinya, aquí es nota. Per tant, allò que dèiem abans fa una estoneta, de que el vi neix a la vinya, si no la tractes bé, si no la cuides bé, és difícil després fer-ho quan no barreges varietats, no?
Clar, en aquest cas has de triar molt bé el raïm per poder tenir un vi amb les característiques d'aquell raïm determinades i saber com cultivar aquell raïm per saber com vols que et surti aquell vi, sí, és veritat.
Un ocellet d'aquí a Rodonyà m'ha dit que tu tens una manera molt divertida d'ensenyar, podríem dir, a ser feliç al món del vi, d'ensenyar la cultura del vi, ensenyar també la cultura d'aquest territori tan bonic que teniu, perquè, clar, això de les visites, diguem-ne, vitivinícoles, no? Això que ara se'n diu la enogastronomia, és el que dèiem, no? Ara a tots els llocs pots anar, i que això és una cosa molt bona, és a dir, que puguis anar a conèixer els cellers i el seu producte a partir de les visites. Però tu fas una mica diferent, això.
Sí, nosaltres fem una activitat que es diu Orientast. Quan vam començar amb el celler, volíem fer no turisme, diem, volíem que la gent ens vingués a visitar aquí a casa. I, bueno, pensant, ens hem inventat l'Orientast, que consisteix, tenim una ruta per la vinya, bueno, que passa per, comença aquí el castell de Rodonyà, i passa per vinya, olivera, ametllers, barraques de pedra seca, que al final és el nostre paisatge, i al llarg d'aquest recorregut, en tres punts ja havia amagat, i llavors s'ha de trobar aquest vi. Per trobar-lo, ho fem mitjançant una app al mòbil que vam desenvolupar, i aquesta app t'indica el circuit que has de fer i t'indica el punt on està amagat el vi. No està geolocalitzat, has de buscar una mica tipus gincama. I allà on el trobes, doncs t'asseus tranquil·lament, el tastes, i l'app mateixa t'ajuda a tastar el vi, et fa unes preguntes sobre el vi, sobre l'aroma, sobre el gust, i mentre el tastes, doncs has de jugar en aquest joc.
Juguem?
Vinga, endavant.
Vinga, va, jo ja m'he posat les sabates de caminar, d'aquestes que corren molt. Què hem de fer, Sara?
El primer que et donaré serà un kit de supervivència, per dir-ho d'una manera, que és una motxilla on hi ha un obridor per quan trobis les ampolles puguis obrir les ampolles de vi, una copa que és de plàstic, que està serigrafiada, que després la podràs prendre cap a casa, perquè així cada dia quan beguis vi te'n recordis de naltros. I a dintre d'aquesta motxilla també hi ha una ampolleta d'aigua i unes patates Palau, d'unes empreses d'aquí a Valls.
Home, clar, tu dius una copa de plàstic, però ara l'estic veient, no és plàstic, diguem-ne, d'aquest normal, és d'aquest, diguem-ne, que això aguanta, això, eh?
Sí, això et sembla vidre, eh? El primer cop que ho veus sembla vidre.
Sí, la veritat és que sí. La motxilla, molt bé, les patates per fer. Perfecte, va, l'aplicació ja me l'he baixada. I ara aquí què hi trobo?
Aquí trobes el nom de les tres rutes que tenim, la ruta del Somoll, la ruta del Xarelo i la ruta del Sirà. Doncs en aquest cas faríem la ruta del Somoll, que comença aquí al castell de Rodanyà.
Aquest castell és increïble, eh?
Sí, aquí és, ara ja hi tenim l'Ajuntament, és l'orgull del poble aquest castell. Ara aquí tenim l'Ajuntament i la idea és començar les visites aquí perquè en el moment que estigui obert es pugui visitar dintre, perquè el que volem també és com dinamitzar que hi hagi gent pel poble.
Doncs vinga, va, anem a caminar, no? Fem la ruta del Somoll, a veure...
Doncs aquí veus que hem de fer la ruta del Somoll, t'explico aquí l'app com funciona. Posem jugar, ens demana un codi que l'introduïm i aquí veiem que posa primer tast, segon tast i tercer tast. Hem de fer per ordre. Veus que et surt un mapa que és del Google, eh? I a mesura que caminis, el punt blau aquest es aniria movent i hauries d'anar caminant fins a trobar el punt verd, que és on hi ha les ampolles amagades.
Però, espera, Sara, però és que he vist aquí 2:30. 2:30 estarem caminant?
Sí, la ruta és plana i són uns 3 quilòmetres, eh? No són gaire llargues. El que passa que entre que trobis el vi i el tastes, et distrauràs per allà i t'ho passaràs bé, el temps passa molt ràpid i un parell d'horetes, 2:30, la gent sempre és el que tarda.
Doncs a veure, clar, ara imaginem-nos que hem fet aquestes, bueno, 2 hores no, perquè hem de tornar, però que hem trobat l'ampolla de Somoll, no? I l'hem d'obrir. Què hem de notar aquí?
Doncs l'app mateixa t'ajudarà. Val? Ara quan trobis l'ampolla va dins d'una bossa, que en aquesta bossa hi ha un codi que l'introduiràs aquí a l'app. I l'app et preguntarà de quin color és, si és color salmó o color magrana. En el cas del Somoll és color magrana. Quins aromes té, et diu aquí 2 o 3 possibilitats d'aromes, que olorant l'has d'encertar, i quin gust. Llavors, quan hagis contestat aquestes preguntes, et dirà el vi que has tastat, que en aquest cas seria el Somoll, i et dirà la puntuació, veiem si has fet bé la feina o no.
Déu-n'hi-do. Home, això és una d'aquelles coses, jo em suposo que mira, un joc d'aquells que per fer-lo en grup, per fer-lo en família, per fer-lo amb amics, i també és una bona manera d'aprendre a tastar, no? Perquè avui en dia hi ha molta gent que ens pensem que en sabem molt i no en sabem tant o ens podrien entabanar.
Sí, mira, és una activitat que està pensada per fer en grup i també tenim moltes famílies perquè al final doncs, la canalla, diguem, corren per aquí mentre els pares tranquil·lament tasten el vi. I també al moment de pensar l'activitat, a vegades ens fa com a por tastar un vi, allò, dius, t'agrada aquest vi? I la gent et diu, no hi entenc. I volíem que, de dir, no cal que hi entenguis, et pots divertir igualment i fer un tast de vins i passar-t'ho bé. No cal de vegades ser un entès per tastar un vi, disfrutar-lo i conèixer-lo.
Sara, fa 10 anys, si t'haguessin dit que tu acabaries muntant, diguem-ne, un petit celler, un celler de garatge aquí a aquesta part de casa teva, no sé si t'ho havies imaginat, però si ara agaféssim un diari i la data sigués el 2032 i hi hagués una portada que parlés de casa teva, què t'agradaria que digués?
Ostres. Bueno, que tant de bo digui que els vins que fem són de qualitat i sostenibles, que és cap al camí que anem i que puguem continuar fent de pagesos, que al final és el que ens agrada, treballar a la terra i de la terra treure'n el producte i que puguem treballar tots dos. O sigui, nosaltres el nostre, o sigui, això és a part d'una feina, és un modus vivendi. No? I el que et fa més satisfacció és que el teu modus vivendi sigui sostenible i si a més treus un producte de qualitat doncs, que la gent el disfruti, no? Tant de bo doncs, fos alguna cosa així.
Com veus la 8a generació?
no ho sé, de moment són bastant joves, però el que passa que, bueno, ells ja ho veuen i venen i tapen ampolles i posen etiquetes. Els estem adoctrinant.
Sara, si, no sé si la pregunta que et faré ara serà difícil o molt fàcil per tu, però de tots aquests vins que hi ha aquí, si ara dius que només en pots triar un, quin és el vi icònic de la Sara Batalla?
Crec que icònic és el Somoll negre, val? Perquè el Somoll, a part de l'estima que hi tenim, també és com història d'aquí Rodanyà i ens en sentim molt orgullosos, i és allò que cada any el vols millorar perquè sigui un producte com més estimat, no? És com una estima que hi tenim arrelada aquí a Rodanyà.
Ets feliç?
Sí, sí, sí.
Canviaries la feina ara?
No, és pateixes, no? Suposo com qualsevol negoci, qualsevol persona que té una empresa. Però a vegades ho diem amb el Gerard, de dir, no, nosaltres no mirem mai el calendari, no sabem quan són festes, ni quins dies són festius, ni quins dies no. Bueno, a part de Nadal i Cap d'Any, no? Que això sí que ho saps, però em refereixo que no tenim en compte els ponts, per exemple, i això creiem que és perquè estem bé treballant on estem.
Sense pagesia no hi ha cuina.
No. Ni cuina, ni país, ni ara que tenim incendis, ni paisatge. Bueno, s'ha de cuidar i, o sigui, fem una feina molt important pel territori. I a mi em fa patir de cara al futur. És una cosa que tinc por que s'acabi en algun moment.
Gràcies, Sara.
Gràcies a tu.
La Fonda de Catalunya Ràdio. Amb Pep Noguer. Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase de Lúculo que diu: al perdre les ganes de menjar, vaig perdre la raó. Esperem que nosaltres no perdem la raó i que ens tornem a trobar aquí, si tot va bé, demà, clar, per fer la fonda, sí, aquí, a Catalunya Ràdio, tot l'estiu. Vinga, va, adeu-siau!
La vida és molt més gran si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. Una passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència, perdrem la veritat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.